Ràdio Vilafranca.
La vostra ràdio.
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
I amb l'equip que fa possible, com sempre dic, que el Francesc Morgades pugui arribar fins a vosaltres. Un equip que, com també és habitual, encapçala el Toni Olivella, portant totes les màquines, els micròfons, tots aquests aparells que ja sabeu que són necessaris a la ràdio. Això sí, ajudat pel Marc Pujol, que quan el Toni Olivella té alguna urgència, alguna acumulació de feina, doncs li dona un cop de mà. Després, quan jo acabo de fer aquestes explicacions, més o menys interessants, sobre una sèrie de personatges i una sèrie de fets històrics, ve la Goretti Martínez. La Goretti el que fa és, gràcies a la tecnologia, a la informàtica i tot això, doncs agafar les meves explicacions i penjar-les de la pàgina web de Ràdio Televisió de Vilafranca, on vosaltres les podeu consultar tantes vegades com vulgueu i tants dies com vulgueu i totes les que vulgueu, és clar, naturalment. Però també, llavors, a mi m'agrada dir que hi ha un tercer element, que és la música, que fa possible que això de la ràdio sigui una mica més menjable, eh? No tant allò de bla, 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 i vinga, i fot-li. I, per tant, nosaltres cada setmana comencem el programa amb una cançó. Avui, com que estem en plena primavera, i doncs això s'ha de celebrar, hem buscat una cançó recordant l'amic Hugues Aufray, el cantant francès, Hugues Aufray, que es diria, llegit així per un que no tingués idea de francès, amb una cançó que diu «Dès que le printemps revient», és a dir, «Des que la primavera torna». Aquí teniu, doncs, el Hugues Aufray, «Dès que le printemps revient».
Les filles sont jolies dès que le printemps est là.
Dès que le printemps est là.
Mais les serments s'oublient dès que le printemps s'en va.
Dès que le printemps s'en va.
Là-bas dans la prairie, j'attends toujours, mais en vain, une fille en Normandie. Dès que le printemps revient.
Dès que le printemps revient.
Pense à ses yeux dès que le printemps est là.
Dès que le printemps est là.
Je revois nos adieux dès que le printemps s'en va.
Dès que le printemps s'en va.
Et son image rôde au détour de mon chemin quand les soirées se font chaudes. Dès que le printemps revient.
Dès que le printemps revient.
Se dit rêver dès que le printemps s'en va.
Dès que le printemps s'en va.
Après bien des hivers, pourtant mon cœur s'en souvient comme si c'était hier. Dès que le printemps revient.
Dès que le printemps revient.
Non.
Dès que le printemps revient.
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 18 de maig de l'any 1920, el dia que a la localitat polonesa de Wadowice neix Karol Józef Wojtyła, que amb el temps es convertirà amb el papa Joan Pau II, el papa que fa 264 de la Iglesia Catòlica. Ell era fill d'una família, d'una modesta família polonesa, va fer els estudis de primària i de secundària i quan va acabar aquests estudis es va dedicar durant un temps als escacs, va guanyar diversos tornejos, havia de ser campió de tal, però a casa seva li van dir, home nen, no guanyaràs la vida així. I van fer-lo ingressar a la Universitat Jagellònica de Cracòvia, on quan els nazis van entrar, va començar la Segona Guerra Mundial i els nazis van envair Polònia, van tancar aquesta universitat, i el Karol Wojtyła, per no evitar, o per evitar, més ben dit, ser deportat cap a Alemanya pels nazis, que necessitaven mà d'obra, doncs va entrar a treballar en una planta química del Solvay i de així de passada ajudava a la seva família. Quan la guerra ja es veia que s'estava acabant, l'any 1943, va ingressar amb un seminari clandestí que dirigia un capellà, Adolf Stemann Sapieha, on va estudiar teologia. Tres anys després, ja acabada la guerra, el 1946 i en concret l'1 de novembre d'aquell any, del 1946, va ser ordenat sacerdot a la capella privada del bisbe i d'allà va agafar el tren i se'n va anar cap a Roma per fer uns cursos a la facultat de l'Ateneu Pontifici, on es va doctorar en teologia. El 1948 tornarà a Polònia per la seva missió pastoral com a vicari de la parròquia de Niegowic, on hi va estar pràcticament una mica més d'un any. I llavors, mentrestant, el van nomenar professor de la Facultat de Teologia d'aquella Universitat Jagellònica on havia anat. El 1949, en concret el 17 d'agost, es trasllada com a vicari a la parròquia de Sant Florian, a Cracòvia, on estarà treballant dos anys mentre doncs, va fent les seves investigacions i els seus progressos. A l'1 d'octubre de 1953 serà nomenat professor de Teologia Moral i Ètica Social pel Seminari de Cracòvia i començarà a donar classes a la Facultat de la Universitat Catòlica de Lublin, que arribarà a dirigir. El seu nom comença a circular, comença a arribar a Roma i el papa Pius XII el nomena el 4 de juliol de 1958 bisbe auxiliar de la diòcesi de Cracòvia. Com que en aquell moment s'està preparant el Concili Vaticà II i ell doncs, és un home que té idees, doncs l'11 d'octubre d'aquell any, del 1962, serà incorporat al Concili Vaticà II, on destacaran les seves aportacions sobre, no sempre progressistes, però sempre interessants. El 1962 serà triat vicari capitular, després de la mort del bisbe Batziak, pel papa Pau VI, que, a més, el consagrarà com a arquebisbe de Cracòvia el 1963. Formarà part de diverses congregacions i de diversos organismes fins que el 29 de maig de 1967, i amb només 47 anys, serà nomenat cardenal. Quan es produeixi la mort del papa Joan Pau I, que sabeu que va durar molt poc, el 16 d'octubre de 1978, en el conclau, el Karol Wojtyła serà triat papa amb només 58 anys i agafarà el nom de Joan Pau II en honor del seu predecessor. Deia tenir com a objectiu fer la Iglesia que sigui la guia del món amb l'evangelització, l'ecumenisme, el compromís ètic, la lluita per la pau, el rigor de la doctrina i totes aquestes coses. Però això sembla ser que no agrada gaire amb la gent, perquè el 13 de maig de 1981 i durant un recorregut que fa amb un cotxe obert, saludant a la gent i tot això, rebrà uns trets del Aliaca, el musulmà Aliaca, que el ferirà en el braç i l'abdomen. Es recuperarà i anirà a veure l'Aliaca a la presó per dir-li que el perdona, però les coses no acaben de funcionar i poc després tindrà un nou atemptat quan visiti la ciutat de Fàtima, on un capellà conservador, Juan Fernández Cron, l'atacarà amb una baioneta. Ell, no obstant, farà una gran labor, diríem, doctrinal i eclesiàstica, perquè, per exemple, serà el primer papa que visiti una església luterana a la ciutat de Roma, crearà les jornades de la joventut, es trobarà amb la comunitat musulmana diverses vegades, proclamarà la Jornada Mundial de l'Oració per la Pau, però també, quan convé, es posarà dur i excomunicarà, per exemple, aquell bisbe dissident, el Marcel Lefebvre, que li portava bastants mal de caps. També el 1989 s'entrevistaran cara a cara amb Mikhail Gorbachev, i l'any 2000 farà una visita a Terra Santa, que serà històrica, perquè farà una missa a la plaça de Belém, demanarà perdó al Mur de les Lamentacions i al Museu de l'Holocauste, però es fa gran i el 31 de març del 2005 s'haurà d'hospitalitzar per dificultats respiratòries i infeccions urinàries, i això li genera una septicèmia que el morirà, per la que morirà el 2 d'abril de l'any 2005, sent beatificat el 2011 i canonitzat el 2014. I avui, amb la música que ho acompanya, farem una excepció, perquè la cançó serà una cançó del propi papa Wojtyla, de Joan Pau II, que és el que canta junt amb un cor. Naturalment, és una música religiosa, és una salve regina d'allò més convencional. Però ens sembla que, mira, posar la veu del papa i sentir cantar un papa no és una cosa que passi cada dia. Aquí teniu, doncs, la salve regina cantada per un cor que encapçala el papa Carol Wojtyla. De maig de l'any 1944, el dia que a Barcelona i al Palau de la Música Catalana debuta oficialment com a cantant la soprano Victoria dels Àngels López García, que havia nascut l'1 de novembre de 1923 i que era filla del matrimoni de Bernardo López, un bidell de la Universitat de Barcelona, que gràcies al claustre de la universitat va poder pagar els estudis de la seva filla, natural de Fuengirola, i de Victoria García, que era filla de Puebla de Sanabria, un poble on tenen la Verge de les Victòries com a patrona i que va motivar, doncs, que li posessin de nom Victoria dels Àngels. Tots dos eren d'origen humil. La noia va descobrir la seva vocació musical de molt jove, Es va presentar i va guanyar diversos concursos de cant, alguns d'ells internacionals, i ja dic, i auspiciat pel claustre de professors de la Universitat de Barcelona, especialment el festival que se celebrava en aquell temps, i es continua celebrant, a Ginebra. Fruit d'això, va estudiar al Conservatori Superior de Música del Liceu, es va graduar amb 3 anys i quan tenia 18 anys, el 1941, després de guanyar un concurs a Ràdio Barcelona que li va permetre actuar en un muntatge d'òpera que es va fer al Teatre Condal, crec recordar, i on ella interpretava Mimí, la bohème de la bohème de Puccini. En els anys 40 va començar el seu paper, diguem-ne, musical, col·laborant amb el conjunt Ars Musicae, un conjunt de música renaixentista. Però, com diem, el debut oficial es va produir el 19 de maig de 1944 al Palau de la Música Catalana i, durant la seva actuació, va estrenar una cançó de Frederic Mompou que porta per títol «Damunt de tu, només les flors». La seva acceptació a la societat barcelonina va ser total. El 1945 va debutar al Gran Teatre del Liceu interpretant el paper de la comtessa a les noces de Fígaro de Mozart i a partir d'aquí va començar a fer una carrera fulgurant. El 1947, és a dir, 2 anys més tard, va ser primer premi del concurs internacional de Ginebra. L'any següent va anar fins a Londres acompanyada per l'orquestra de la BBC va interpretar La vida breve de Manuel de Falla. Un any més tard, el 1949, va debutar a l'Òpera de París, ja veieu quina carrera, com Margarita en l'Òpera Faust de Gounod. El 1950, absolutament desbocada, va debutar a la Scala de Milán, va debutar i guanyar el Festival de Salzburg i va debutar a la Royal Opera House interpretant la Mimí de la Bohème. Li faltava una cosa que el 1950 ja va fer també, que era, i ho va fer a final d'any, debutar als Estats Units. Primer al Carnegie Hall l'any 1950 i el 1951 al Metropolitan Opera de Nova York. Allà va actuar, el van fitxar per anar a fer actuacions cada any fins al 1961. El 1952 va fer el salt i va anar a colonitzar, diguem-ho així, entre cometes, el Teatre Colón, perquè, perdoneu la broma, però el Teatre Colón de Buenos Aires, on va interpretar la Madame Butterfly. A part d'això, durant tots aquests anys va fer gires pel Japó, per Austràlia, per Sud-àfrica, per Rússia, i sobretot va destacar la seva presència als festivals de Bayreuth, als festivals Wagner, on interpretava l'Elisabeth de Tannhäuser, ho va fer els anys 1961 i 62, dirigida, curiosament, pel net de l'autor d'aquell Tannhäuser, Richard Wagner, el net que era director d'orquestra, naturalment. De fet, ella, però, per problemes familiars i personals que més endavant comentarem, va dir, bueno, doncs, escolta, jo acabo de tot això. L'última òpera que va representar va ser l'any 1980 al Teatre de la Sarsuela de Madrid, dirigida per Antoni Ros Barbà. Va ser una versió memorable, per cert, de Pelees i Melisande, que va interpretar, com dic, al Teatre de la Sarsuela de Madrid. Però ella, paral·lelament, i aquesta no la va abandonar, havia desenvolupat una gran carrera de concertista de música de cambra, amb recitals absolutament magistrals, on combinava el lit alemany, les melodies franceses, les cançons catalanes i la cançó espanyola. Per tant, a partir d'aquell moment en què va voler deixar l'òpera, es va centrar en aquesta faceta tota la vida que li va quedar, perquè va donar el seu últim recital a l'any 1997, als 74 anys, és a dir, que va fer una segona carrera. Però és que la Victòria dels Àngels, que tants èxits havia assolit a l'escenari, havia estat força maltractada per la vida. Va haver de superar les seves tragèdies personals. Casada amb Enric Magrinyà, va tenir 2 fills. El Joan Enric Magrinyà, que era el gran, que va néixer el 1963, i l'Alexandre Magrinyà, que va néixer l'any 1968, però que estava afectat pel síndrome de Down. A més, va haver de suportar que El seu fill gran, el que estava, diguem-ne, sa, que no tenia cap síndrome ni res, doncs va morir uns anys abans d'aquella, per tant la va precedir en el cementiri, i mentrestant ella es va concentrar amb el segon fill, que, com diem, tenia el síndrome de Down i que va morir l'any 2019, quan la seva mare ja havia mort. Bé, en qualsevol cas, retirada per decisió pròpia i després de la mort del seu fill gran, no va tornar, va desaparèixer de l'actualitat fins que el 15 de gener de l'any 2005 ens en vam assabentar que havia mort d'una bronquitis als 81 anys. I com que hem parlat que el dia del seu debut va, diguem-ne, cantar una cançó de Frederic Mompou, Damunt de tu només les flors, hem pensat que podíem acompanyar això amb la cançó. Però com que les versions d'ella són una mica llargues, ens hem quedat amb una versió que fa la Marina Rossell, que no desmereix en absolut la versió de la Victòria dels Àngels. Per tant, aquí teniu la Marina Rossell, Damunt de tu només les flors. De maig del 1884, el dia que l'investigador Louis Pasteur presenta a l'Acadèmia de Ciències de París els seus estudis sobre el virus de la ràbia. Ja sabeu que Pasteur va ser el descobridor i el creador de la vacuna antiràbica, però amb aquells famosos russos que van venir i que els havien mossegat uns llops, rabiosos, i que van anar fins a París demanant-li, suplicant-li que els salvés, i de fet els va salvar. Però no ens avancem. El Louis Pasteur és conegut pel descobriment de la vacuna de la ràbia, però també per la seva demostració de la teoria del germen, que negava la generació espontània, i després perquè va també descobrir la polarització de la llum. Bé, en qualsevol cas, el seu pare era un adober de pells, és a dir, era un home de la indústria paletera. Ell tenia tres germanes, la més petita de totes, retardada mental. El 1830 la família va decidir instal·lar-se a Arbois, una ciutat francesa, ciutat mitjana francesa, on el Pasteur va començar els seus estudis i va entrar al col·legi, mentre, curiosament, mostrava talent per fer de pintor, pintava retrats de la seva família i de gent d'allà, ajudant doncs, a la família a poder anar tirant, abans de que el 1838 marxés cap a París, enviat pels seus pares a preparar l'examen de batxillerat. Però no es va adaptar a París, va entrar en depressió i va tornar cap a la ciutat d'Arbois, on va estar allà fins que se'n va anar a Besançon, on sí, llavors, va obtenir el batxillerat de lletres i el 1842, ja recuperat del seu problema mental, diguem-ne, tornar a París, sent admès a l'Escola Normal Superior el 1843 i començant els estudis de química, de física, de cristal·lografia, aconseguint ser professor de química i presentant el 1847 la seva tesi doctoral en ciències físiques, el que li valgué ser nomenat professor als instituts, a les escoles de Dijon i d'Estrasburg entre 1848 i 1853. Però ell volia que la seva ciència transcendís i per això el 1854 va aconseguir un permís remunerat per poder fer un treball i que li va mereixer ser nomenat professor de química i al mateix temps degà de la Facultat de Ciències de Lille que s'acabava de crear aquell any. El treball voltava anava sobre el tema de la fermentació quan els cervesers, els fabricants de cervesa de la ciutat de Lille van anar a veure el jefe de la universitat de la Facultat de Ciències i li van dir, home, ajuda'ns una mica perquè tenim problemes, la cervesa no se'ns conserva bé, se'ns fa malbé i volem, doncs, millorar els nostres mètodes de funcionament. I amb això el Pasteur va ser una mica pioner establint relacions entre els ensenyaments universitaris i les indústries, en aquest cas la indústria química. Aquests treballs fets a Lille entre 1854 i 1857 li van permetre presentar una memòria sobre la fermentació dita làctica a la Societat de Ciències de l'Agricultura de Lille, que en agraïment el va anomenar administrador dels estudis que es feien a l'Escola Normal Superior. Ell, llavors, va publicar el 1861 els seus treballs sobre les fermentacions, refutant la generació espontània, que diem que els microbis sortien del no-res, i rebent premis per les investigacions sobre les fermentacions. Es dona la casualitat que amb Claude Bernard, un altre fisiòleg, l'any 1865, van crear una comissió que havia d'estudiar la malaltia del còlera, però que no va obtenir resultats. I, de fet, l'únic que va aconseguir és que en Pasteur fos acusat de malgastar els diners i que el forcessin a dimitir de les funcions aquelles d'administrador que li havien donat, regalant-li, això sí, o oferint-li, vaja, més ben dit, una càtedra, perquè regalar-li voldria dir que no se la mereixia, i la mereixia, regalant-li una càtedra a la Sorbona de París i creant un laboratori de química que ell dirigiria. Allà va començar a estudiar coses més de la vida real. Per exemple, va començar estudiant les malalties del cuc de seda, que estava els que criaven cucs de seda i tal tenien grans problemes amb una malaltia anomenada pebrina, de la qual ell va descobrir la forma de curar-la i de que no es produís més, i per tant va salvar la indústria fent augmentar el seu prestigi. Va guanyar guardons internacionals amb les seves investigacions sobre la fermentació i després d'un intent fallit d'entrar en política va dir no, jo vaig a investigar. Es va posar a investigar a Clermont-Ferrand, però però ja aquesta vegada sobre les malalties de la cervesa, novament, que va reunir en el llibre d'estudis sobre la cervesa. Però amb el seu equip, el 1881, van decidir passar a la medicina i van començar a treballar la vacuna contra el carbuncle del xai i que li va valguer l'entrada a la República Francesa, a l'Acadèmia de la República Francesa. Mentrestant, va rebre la medalla del mèrit agrícola el 1883 sobre els vins i la fermentació. Però ell, en secret, diguem-ne més o menys en secret, estava molt interessat en el tema de la ràbia. I per això, el 20 de maig de 1884, com hem dit, va presentar a l'Acadèmia de Ciències de París els seus estudis sobre el virus de la ràbia. L'any següent va fer públic també el descobriment de la vacuna contra la ràbia i això li valgué la consagració com a científic i un munt de distincions. Un munt. Fins i tot arribant a que l'Acadèmia de les Ciències li creés explícitament per ell un establiment destinat, un hospital destinat a tractar la ràbia, que es coneixerà a partir del 1888, quan s'inaugura, diguem-ho així, com l'Institut Pasteur. Finalment, Pasteur va morir el 28 de setembre de 1895 a l'edat de 72 anys. I com que l'aportació, no l'única, però sí la més coneguda que va fer Pasteur a la ciència va ser el descobriment o la posta en marxa del virus, de la vacuna contra el virus de la ràbia, doncs hem buscat una cançó, un blues, que canta Big Mama Thornton i que porta per títol Hound Dog, és a dir, el gos que empaita els animals. Hound Dog, aquí teniu Big Mama Thornton.
Wow!
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.
21 de maig de l'any 1921, el dia que neix a la capital de Rússia, la capital de la URSS, Moscou, el físic nuclear rus Andrei Sakharov, Premi Nobel, però no de física, sinó de la pau, de l'any 1975. És que l'Andrei Dmitrievich Sakharov era fill d'un divulgador científic de física, en Dmitri Sakharov, per influència del qual va començar a estudiar la carrera de física a la Universitat de Moscou el 1938. Quan va esclatar la guerra i els alemanys es van acostar cap allà, ell va agafar les cames i el 1941 se'n va anar cap a Turkmenistan, on es va graduar i va començar a treballar d'enginyer en una fàbrica de munició fins que, en acabar-se la guerra, la Segona Guerra Mundial, va poder tornar a Moscou, entrant a estudiar a l'Institut Lebedev de l'Acadèmia Soviètica de Ciències, on va aconseguir l'any 1947 la llicenciatura en Ciències Físiques. De fet, ell, just acabada la Segona Guerra Mundial, es havia concentrat en l'estudi dels rajos còsmics, mentre va cridar a l'Estat, el 1948, a participar en el projecte soviètic de fer una bomba atòmica. Un projecte que tutelava Igor Kurchatov i que va fer les primeres proves de la bomba nuclear el 29 d'agost de l'any 1949, a plena satisfacció, val a dir-ho. A l'any següent, en Sakharov, vist que l'interès que tenia la gent, li van aconsellar que se n'anés a Sarov, on s'estava desenvolupant no la bomba atòmica, sinó la bomba d'hidrogen. Una bomba que es va fer la primera prova el 12 d'agost de 1953, mentre ell acabava el doctorat i era elegit membre de ple dret de l'Acadèmia Soviètica de les Ciències. Va continuar treballant a la bomba d'hidrogen soviètica, aportant-hi diferents millores i fent que l'any 1955 es poguessin provar i el 1961 es donés per bona la bomba que Sakharov havia anat, diguem-ne, millorant de mica en mica. Però en Sakharov va veure que allò de les bombes, bueno, sí, està molt bé per matar enemics, però no aporta res. I, per tant, sense abandonar la física nuclear, va començar a fer estudis i a remenar la idea d'un reactor nuclear de fusió, el Tokamak, que el va batejar. Junt amb el Premi Nobel de Física Igor Tam van estar veient com funcionava tot això, perquè volien millorar i controlar i fer útil la fusió termonuclear. Nuclear. Ell, d'entrada, inicialment, havia estat absolutament convençut de que les armes nuclears a finals dels anys 50 eren molt importants, però va començar a prendre consciència de les implicacions reals de tots aquests descobriments, i en especial del risc d'una guerra termonuclear o el risc de la contaminació radioactiva. Això va fer que anés canviant radicalment, però sin prises, però sin pauses, diguem-ho així, de postura, agafant un paper actiu enfront a aquesta proliferació d'armes nuclears i les proves que es feien a l'atmosfera, aconseguint, per exemple, el Tractat de Prohibició Parcial de Proves Nuclears de Moscou de l'any 1963, que, com a mínim, determinava tot una àrea de Moscou on no es podien fer proves, com a mínim tenia això. I es va anar allunyant cada vegada més de la física nuclear, quedant-se amb la física nuclear aplicada i dedicant-se també a la cosmologia en la qual havia començat. Per tant, va acabar com a contrari de la carrera armamentística de míssils amb cap nuclear, elaborant una carta secreta que el 21 de juliol de 1967 que va passar als governants de Rússia, on feia una proposta bilateral i pública de rebuig de tot això pel risc de guerra nuclear mundial. Naturalment, el govern central rus el que va fer va agafar aquella carta, va dir que naranjes de la Xina, que allò no servia per res, la va arxivar i, a més, va, diguem-ne, prohibir-li al Sakharov que investigués en els centres i laboratoris militars de la URSS i que es dediqués, doncs, a la cosmologia, si volia. Però ell no estava satisfet i va publicar un assaig que es parlava o titulava Progrés, coexistència pacífica i llibertat intel·lectual, on criticava doncs, tota aquesta política d'investigació militar. El 1970 és membre de la creació, participa en la creació del Comitè de Drets Humans, que entra amb el govern, amb una lluita amb el govern soviètic de propostes de repressió i de tot això, i la comunitat internacional a l'any 1973 i una mica per recolzar-lo el nomina pel Premi Nobel de la Pau, el nomena, i però aquell any no es pot fer, s'han de retardar 2 anys. El 1975, finalment, l'Acadèmia Nobel aconsegueix que aquest premi sigui efectiu, però no se li permet anar-ho a recollir. No pot sortir de la URSS. La seva dona és enviada i llegirà el treball d'acceptació que porta per títol Pau, Progrés i Drets Humans, on proposa que els drets humans siguin la base de la política. Arrestat a la Unió Soviètica el 22 de gener de 1980 per participar en les protestes contra la invasió de l'Afganistan, serà forçat a exilar-se a la ciutat de Gorki, una ciutat tancada que no podien visitar els estrangers, on passarà els anys fins que el 1986 Mikhail Gorbachev, com que està amb la política de la perestroika i a la glasnok, dongui permís perquè vingui a Moscou, s'entrevisti amb ell i, per tant, pugui entrar en organitzacions polítiques més o menys independents, sent elegit parlamentari a l'any 1989, però durant pocs mesos, perquè el 14 de desembre morirà a conseqüència d'un atac cardíac. I com que finalment l'Andrei Sakharov és conegut, a part dels seus treballs sobre l'energia atòmica i sobre la cosmologia, sobretot pels seus treballs en favor de la pau, doncs hem buscat una cançó, i quina, si no, per posar com a acompanyament. L'heu encertat. Sobre la pau, Raimon.
De vegades la pau no és més que por. Por de tu, por de mi, por dels homes que no volem la nit. De vegades la pau no és més que por. De vegades la pau fa gust de mort. Dels morts per sempre, dels que són només silenci. De vegades la pau a gust de mort. De vegades la pau és com un desert, sense veus ni arbres, com un buit immens on moren els homes. De vegades la pau és un desert. De vegades la pau tanca les boques i lliga les mans, només et deixa les cames per fugir. De vegades la pau, de vegades la pau no és més que això, una buida paraula per a no dir res. De vegades la pau, de vegades la pau fa molt més mal. De vegades la pau fa molt més mal. De vegades la pau.
22 de maig del 1885. El dia que mora a París l'escriptor francès, el famós escriptor francès Victor Hugo, com diuen els francesos, que havia nascut a Besançon el 26 de febrer de 1802, fill d'un militar francès que va fer que ell passés tota la infància en aquesta població de Besançon, excepte els anys 1811 i 12, quan el seu pare, que, com dic, era militar, va ser nomenat comandant i va ser destinat a Madrid adjunt a l'ambaixada, totes aquelles coses. El noi ràpidament va destacar per la seva afició a la literatura. De fet, va destacar en els Jocs Florals de Toulouse de l'any 1819 i amb els seus germans, l'Abel i l'Eugène, va crear una revista, El Conservador Literari, que durant uns anys va anar publicant i va anar regalant. El 1822 va publicar el seu primer llibre de poesies, titulat, com no, Odes i poesies, mentre començava a preparar la seva inclusió o aparició en el món del teatre. I, de fet, el 1827 va estrenar el drama Cromwell, on proclamava la llibertat de l'art i que molts consideren el manifest fundacional del teatre del romanticisme, que el va posar amb ell com a principal element. I amb l'ajut d'Alfons de Lamartine, de Musset, de Nodier, de Vigny, etc., va aconseguir arribar a la part més alta quan va triomfar estrenant l'obra de teatre Les Orientals a l'any 1829, mentre, curiosament, un altre drama d'ell, de 5 actes, el Marion de Lorme, era censurat i, per tant, retardava el seu èxit teatral, la seva consagració teatral, fins que el 1830, quan va estrenar la seva famosa obra Hernani a la Comédie Francesa, que va provocar un escàndol i que va suposar el triomf dels romàntics enfront dels vells i els ja una miqueta xotxos clàssics. El mateix any de 1830, va publicar diversos llibres de poesies i també la seva, i és de destacar, la seva primera gran novel·la, Nuestra Senyora de París, que nosaltres hem traduït com Notre Dame de París, i que va donar peu a la famosa pel·lícula sobre aquest tema. El 1841, gràcies a tot això, van decidir que ingressés a l'Acadèmia Francesa, però ell en aquell moment va decidir abandonar el teatre perquè havia estrenat una obra, Els Burgraves, el 1843, però no havia triomfat. A més, va tenir la desgràcia de la mort de la seva filla Leopoldine i la traïció, va haver de suportar la traïció de la seva esposa, que es va fugar amb un amic d'ell. I tot això va fer que intentés passar per la política, però ja el van nomenar part de França, perquè com que ja era famós el 1845, van dir, posem-lo com si ara diguéssim el Senat, no? Però no li va agradar i va sortir, el van a veure el Napoleón III, li va dir que anés a les seves llistes i, de fet, el 1848 va resultar elegit, però ràpidament va veure que el Napoleón III era un dictador ambiciós i, per tant, el va denunciar primer el 17 de juliol de 1851 per més tard, a finals d'any, quan el Napoleó III va decidir fer el cop d'estat que el portaria a manar a França de forma dictatorial, ell va haver d'agafar les cames i fugir cap a Bèlgica, on es va dedicar a lo que era seu, a escriure, i va començar a escriure la seva gran obra, Els Miserables. De fet, però, Bèlgica no era un lloc massa segur i va decidir saltar el canal de la Mànega i el 1852 instal·lar-se a Jersey, el Regne Unit, per passar després, el 1856, a Guernsey, on ja es va establir definitivament, fins que el 1870 va poder tornar a França. Abans, però, Napoleó III li havia ofert una amnistia, el 1859, i ell li va dir que si volia, se la podia menjar amb patates, que ell no necessitava que ningú l'amnisties perquè ell tenia la raó. Durant aquest exili naixeran les seves obres més importants, unes poesies satíriques desconegudes, o força desconegudes, però molt interessants, que porten per títol Els Càstigs, una trilogia amb 3 novel·les, La fi de Satà, Déu i la llegenda dels segles, una poesia filosòfico-històrica, i sobretot la seva gran novel·la Els Miserables, que denunciava l'abandonament de les classes més humils per part del rei o dels que manaven a França. El 1870 tot plegat però s'acaba perquè ell torna a París, ha caigut Napoleó III i Víctor Hugo decideix tornar a París. Allà l'esperen, l'aclamen i quasi li regalen el nom de diputat o el títol de diputat posant-lo en unes llistes. Però quan es presenta i quan hi ha una votació seriosa, doncs és derrotat, marxa de la política, però el 1876 guanyarà, no ja per elecció popular, sinó per designació del poder, un escó de senador de París, senador per París, on, en el, des del qual de defensa l'amnistia als membres de la comuna. Però ja està gran, la seva producció va disminuint, encara que el seu prestigi va creixent. El dia, per exemple, que fa 50 anys d'aquella estrena mítica de la seva obra Hernani, de la seva obra de teatre Hernani, el govern francès ofereix un banquet oficial en el marc del senat francès en homenatge a ell. Però la cosa arriba al final i el 22 de maig de 1885 morirà a París el Víctor Hugo. El govern francès declararà un dia de luto nacional, de dol nacional, enterraran el Panteón, reconeixent-lo com un dels més grans poetes de França. I com que la seva obra ha perviscut, per exemple, doncs, Els Miserables, sabeu que actualment s'ha convertit en una obra de teatre que, bueno, és una obra cantada i que, bueno, té èxit allà on va i tot això, i per això hem volgut agafar un tros d'aquesta edició. Naturalment, ja que hi ha la possibilitat, doncs, encara que sigui en espanyol, doncs, de captar la lletra, doncs, l'hem agafat, i per això rematarem aquesta semblança del gran poeta i escriptor francès Víctor Hugo amb La Canción del Pueblo, que és la versió castellana que posen de la cançó original, de l'original dels Miserables és en anglès, que és Do You Hear the People Sing? Escoltes el poble cantar? La cançó, la versió espanyola, és La Canción del Pueblo. Amb ella, doncs, ens acomiadem, el Toni Olivella, el Marc Pujol, la Goretti Martínez i qui us ha parlat, en Francesc Morgades, d'aquesta edició del 5 a la setmana. Fins a la setmana vinent.
Canta el pueblo su canción, nada la puede detener. Esta es la música del pueblo y no se deja someter. Si al latir tu corazón oyes el eco del tambor, es que el futuro nacerá cuando salga el sol. Te unirás a nuestra causa, ven y lucha junto a mí. Tras esta barricada y un mañana que vivir. Si somos esclavos o libres depende de ti. Canta el pueblo su canción. Combatir, hay una lucha que ganar. Muchos hoy van a morir. ¿Estás dispuesto a derramar tu sangre en las calles de Francia por la libertad?
Cinc a la setmana, amb Francesc Morgades.